Benvinguts a l'Internauta. Al programa d'avui, en Vicent Partal conversa amb Jordi Puignoró, director general de Telecomunicacions i Societat de la Informació, que ens fa balanç del primer any d'implantació de l'estratègia Smartcat a Catalunya. Per la seva banda, el consultor informàtic Joan Jofre continua el seu diccionari comentant algunes paraules angleses d'ús habitual relacionades amb internet. Amb tot això, farem l'internauta de la setmana del 27 de novembre.
L'internauta, amb Vicent Partal.
Ara ja fa dies que si a l'internauta parlem molt de Smart Cities, Smart Tot. L'altre dia ens explicaven aquesta torradora que està connectada i que si no fas prou torrades de pas se molesta i se'n va a casa d'un altre perquè troba que no l'estimen prou. De coses més serioses, aquesta és seriosa, perquè l'invent era seriós, us recomano repassar el programa de la setmana passada, però al voltant del món de l'Smart City s'ha obert un mercat infinit, una quantitat de coses que poden arribar a passar infinites. A Barcelona hem tingut una magnífica prova amb aquesta exposició que tants titulars ha fet per l'autobús que va sol i per coses d'aquest estil complicades d'explicar perquè s'entenen molt ràpidament. I em pensava que era un bon moment per repassar tot plegat amb una de les persones que fa temps que treballa insistentment en potenciar tot això. En aquest cas, des del Govern de Catalunya, es tracta de Jordi Puignoró, director general de Telecomunicacions i Societat de la Informació. Jordi, benvingut a l'Internauta.
Gràcies per convidar-me.
Té aquest punt, jo faig broma, perquè és una mica està bé fer broma, no? Però aquest punt de torradores que, no sé si saps la història de la torradora, torradores que se'n van si no fas prou de pa, autobusos que van sols. Tenim molta tendència a fer broma amb situacions estranyes per a la nostra ment acostumat al que estem vivint avui, però realment tot això és el gran canvi que està venint a una velocitat espectacular.
Això són només alguns exemples del que jo a vegades intento explicar, a vegades hem d'aprendre també una miqueta de la nostra història, i ara parlo ja de la història de la humanitat, doncs del que va significar, per exemple, la revolució industrial en el seu moment, no? Uh-huh. I els canvis socials i econòmics que va comportar en tots els sentits, per les ciutats, per l'economia, com la gent va, diguéssim, marxar al camp, molta gent, per treballar a les fàbriques, el que això va significar pels pobles, per l'economia, pels llocs de treball, es van destruir llocs de treball, se'n van crear de nous. Bé, ara estem vivint l'inici d'una nova revolució que no és industrial, sinó que és digital. I, per tant, ens hem de preparar. I això són exemples, la torradora, que poden fer més o menys gràcia o són més o menys doncs, didàctics, però el que ens ve a sobre, diguéssim, és diguéssim, un canvi accelerat i una transformació en tota regla, una revolució del que és o el que ha estat, diguéssim, la nostra relació amb el món físic per passar, diguéssim, una relació en tota regla en el món digital, en el món virtual. I per tant, com deia l'escriptor Jorge Luis Borges, les coses passen ara i les entenem molts anys després, així és com entenem ara el que va passar, diguéssim, amb la revolució industrial i la màquina del vapor, l'electricitat i com això va canviar doncs, molts dels aspectes de la nostra economia i societat. Hem de començar a entendre que quan abans entenguem que això està passant, abans ho aprofitarem i per tant abans ens en beneficiarem i per tant els canvis a vegades són vistes com un trauma. Va ser així en la revolució industrial. A Anglaterra van aparèixer el moviment dels ludites, que eren els artesans d'aquella època doncs, que entraven a les fàbriques a destruir,
a trencar màquines.
El primer que va fer-ho va ser un tal Ned Ludd, no? Que aquí va donar origen al nom dels ludites, però que després, al cap de 2 anys, es va veure que allò no era, diguéssim, una alternativa entre les fàbriques de trencar màquines. En canvi, que les fàbriques doncs, aportaven un nou estat del benestar, molts llocs de treball, altres problemes també, evidentment, els problemes ambientals i altres tipus de problemàtiques socials, que s'havien de tractar i que, per tant, hem d'intentar, diguéssim, que en aquesta revolució no hi hagi o hi hagi quants menys perdedors possible i que, per tant, intentar incorporar-los i ajudar-los a recuperar, diguéssim, a incorporar-se en aquesta societat cada vegada, diguéssim, més connectada. Per tant, aquest és un repte que tenim com a humans, ja no com a, ni com a catalans ni com a europeus, sinó que és un repte, diguéssim, mundial, i els que siguem capaços d'avispar-ho i de posar-nos al capdavant, intentar aprofitar-ho, segurament, igual que els anglesos van ser els que es van aprofitar de la revolució industrial i en van treure un profit, doncs si aquí a Catalunya som capaços de visionar aquest fet, d'aprofitar-lo i de posar-lo en les agendes polítiques i en les agendes de tots plegats, segurament en traurem més beneficis que perjudicis.
Aquí la Generalitat ha posat en marxa això de l'SmartCat, seguint la idea, fins ara es parlava molt de les ciutats smart, ara ja es parla de les regions smart, regions en el concepte
territoris,
europeu,
sí, sí.
Territoris sí. Smart, no? Vosaltres heu desenvolupat una estratègia en tot això. A mi sempre n'hi ha un tema que m'impacta bastant, perquè diguem, portem 20 anys de revolució d'internet, per entendre, però fins ara segur com voluntària. Qui volia entrava i qui no volia no entrava. No? Ara, en canvi, clar, quan estem parlant de semàfors que s'autoregulen, de llums que s'apaguen o s'encenen perquè el consum sigui més no sé què, és d'alguna manera com si ara arribés un punt en el qual tota la ciutadania es veurà afectada per aquestes qüestions. Aquest és el gran canvi.
Ja no és una, o sigui, fins ara era una oportunitat, no? Incorporar-se, diguéssim, en aquest món digital. Ara ja és una necessitat. I, per tant, les ciutats s'hi estan incorporant, i, de fet, doncs, ja hi ha ciutats doncs, que han apostat en els darrers anys per projectes de Smart City, que és una mica la línia del que comentaves, preparar, diguéssim, amb diversos objectius, en definitiva, que és, al final, l'Smart City és una oportunitat també per poder fer més polítiques socials, perquè si tu gestiones de forma més eficient la teva ciutat utilitzant, diguéssim, els instruments com són la tecnologia, per tant, ets més eficaç a l'hora de recollir les escombraries, perquè saps, doncs, quin és el comportament que té el ciutadà a l'hora de tirar les escombraries. I, per tant, saps si la tira més els dilluns o els dimecres, si ho fa més al matí o a la tarda, o fa més en caps de setmana, tu planifiques molt millor les rutes de recollida de camions i, per tant, d'aquesta manera estalvies, però estalvies no només en termes econòmics, estalvies en soroll, en generació de trànsit innecessari i, per tant, fas una millor ciutat. I, és més, aquests estalvis també, els que són econòmics, després vol dir que els pots dedicar a fer d'altres polítiques culturals, polítiques socials, i això ho pots aplicar també a l'enllumenat. Si tu, és absurd il·luminar un carrer que no hi passa ningú, o il·luminar-lo amb molta intensitat quan no hi passa ningú. En canvi, si tu l'il·lumines en funció de si passa més o menys gent, o hi passa gent amb més o menys intensitat, o en funció de si a l'hivern o a l'estiu els has d'engegar, diguéssim, doncs no has d'engegar els llums a la mateixa hora a l'hivern o a l'estiu, sinó en funció de la lluminositat que hi ha al carrer, no? Hi ha tota una sèrie de paràmetres que tu pots ser molt més eficaç en la gestió d'aquell servei públic, per tant, pots estalviar en la factura de la llum, si estalvies en la factura de la llum tens més recursos per fer altres coses, no? Per tant, avançar cap a les ciutats intel·ligents, avançar cap als territoris intel·ligents, no és un tema tecnològic. La tecnologia t'ajuda, diguéssim, però és un instrument per ajudar-te a tu a ser més eficaç, a prendre millors decisions i, per tant, acabar revertint, diguéssim, en un millor servei, qualitat de servei amb el ciutadà, no? Aquest és una mica el propòsit que jo crec que hauria de tenir una ciutat o un territori que busca, diguéssim, en aquest cas, la bona gestió dels seus serveis.
Va ser, clar, això amb unes repercussions molt profundes. Tots hem parlat, tots els diaris hem parlat de l'autobús aquest intel·ligent que hi havia en l'exposició de l'Smart City, no? És un molt bon exemple, no? És a dir, com el concepte és estranyíssim, perquè estàs acostumat a que n'hi ha unes línies, a que tu vas a agafar la 34, a que la 34 passa a tal hora, i de sobte apareix una idea de dir, no, escolta, això s'autoorganitza, té molt de flux de data, el Big Data famós que va permetent organitzar això, però clar, el que és sorprenent o el que és impressionant és que això repercutiria en un benefici espectacular per a la ciutadania, no? És a dir, tu abans deies, no, abans era una oportunitat, ara és una obligació, però aquesta obligació comporta unes oportunitats increïbles, no? Jo, per exemple, el tema aquest de l'autobús, que sincerament no sé si pujaria un autobús sense conductor, però això és
pujaràs,
això és el rotllo cultural, que és una altra història.
I pujaràs, segur.
Que és una altra història.
Però... Segur que ja puges en trens
sí,
que van sols
algun.
I puges en avions, que els avions avui en dia el pilot només està a la terra i està en l'aire, i la lleva sol. Eh?
Sí, sí.
Per tant, hi ha coses que les fem i per tant és un tema senzillament que no hi estem acostumats.
Però aquest avantatge del ciutadà, no? És a dir, és... El domini sobre... O sigui, el ciutadà pot dominar la ciutat molt més.
Sí, aquí hi ha també el tema de la governança participativa, que trobo que és un element molt important. Abans, en una ciutat o en un territori, el ciutadà doncs, rebia uns serveis per part de l'administració o inclús també per l'àmbit privat, no? I, bueno, el servei anava en una direcció, diguéssim. O sigui, que el ciutadà, el que no li agradava aquell servei, o podia sí escriure una carta en un diari, o fer un correu, etc., tenia molt poca capacitat per incidir en la qualitat d'aquell servei, tant perquè, doncs, a nivell de queixa o perquè tenia poca capacitat individualment de fer-ho. Avui en dia, com que el 96% dels ciutadans portem a sobre un smartphone, un telèfon intel·ligent, podem incorporar el ciutadà en el concepte de governança participativa. Què és dir? Escolta, hi ha serveis públics, i ara em puc posar un exemple, i aquest és un dels projectes que hem engegat des de la Generalitat dins de l'estratègia Smartcat, l'estratègia de territori intel·ligent per Catalunya, que és dir, un dels meus objectius és que tots els ciutadans de Catalunya tinguin una bona cobertura de telefonia mòbil. Per tant, haig de vetllar perquè no hi hagi ciutadans de primera i ciutadans de segona, que els ciutadans de Barcelona tenen el mercat, diguéssim, els ofereix la capacitat de poder escollir operadora amb uns serveis de qualitat doncs, alts, però en canvi quan te'n vas a Llavorsí o te'n vas a Tremp o te'n vas a d'altres parts del nostre territori, doncs el mercat ja no funciona tan bé i per tant, diguéssim que ja tens més dificultats com a ciutadà consumidor, diguéssim, no? De diguéssim, tenir els mateixos drets d'accés a la xarxa que un ciutadà de Barcelona. I això, per tant, ha de ser un element al qual hem de vetllar, perquè en la societat digital serà fonamental tenir un accés en igualtat de condicions. Per poder fer això, cal primer saber quin és el nivell de cobertura que hi ha al país. I, per tant, quan havia de fer el mapa de cobertura, o per disposar del mapa que les operadores tenen de cada una d'elles, no? Per saber on hi ha més bona cobertura, on hi ha pitjor, amb 2G, amb 3G, amb 4G, etc. Doncs se'ns va ocórrer de dir, escolta, per què no li demanem al ciutadà que ens ajudi a fer aquest mapa? Tots portem un mòbil, en el mòbil hi ha permanentment
la senyal,
si aquesta tots compartim aquesta informació, si la compartim, tindrem un mapa en temps real, online, de la cobertura de Catalunya. I per tant hem posat en marxa una petita app, que tu te la baixes des de qualsevol dels marketplaces existents, i aquesta app està dintre del mòbil, l'únic que fa és que, a mesura que tu et mous per Catalunya, va guardant no, el nivell de cobertura i el lloc on estàs en aquell moment, i aquesta informació es comparteix conjuntament, de tal manera que tenim ja un mapa online i en temps real de la cobertura. Què ens permet això? Ens permet tres coses. Ens permet que... per una banda, el ciutadà, com a consumidor, tingui més informació. Per tant, ell, si viu a les Borges Blanques, doncs sap si allà dona millor cobertura l'operadora A, per no dir noms, més que l'operadora B, doncs, home, doncs li convé contractar l'operadora A, no? Si està donant un millor servei. Si a més a més és una empresa que cada de contractar 300 línies, també té més informació, si es mou pel Berguedà, doncs per saber quina és l'operadora que dona millor servei en el Berguedà. Per tant, transparència respecte al consumidor. Dos, és un element també pel govern, perquè el govern té un mapa que li permet saber on ha de prioritzar inversions, quan ha de fer torres, on també li serveix quan jo m'assec amb les operadores per poder negociar millor on han de fer les inversions les operadores i per tant poder orientar-les, perquè els hi puc dir, escolta, no t'ho diu la Generalitat, m'ho diuen els teus clients. Els teus clients m'estan dient que a sort no dones un bon servei. I a més a més és un element també per fomentar la competència entre elles. Perquè si tu ets l'operadora B i veus que l'operadora A no dona un bon servei doncs, a Lleida, doncs home, pots millorar tu la teva infraestructura allà i fent una oferta comercial, pots guanyar clients perquè saps que aquells clients d'aquella operadora no estaran contents. No? Per tant, el ciutadà està contribuint aportant aquesta informació, participant d'aquest projecte, està contribuint a induir una millora d'aquell servei, d'una forma indirecta. I això ho pots aplicar amb la cobertura, ho pots fer també amb les carreteres. Com que els mòbils detecten ja la qualitat de l'asfalt quan tu vas amb el cotxe, les vibracions, tu pots detectar si l'asfalt d'una carretera és de major o menor qualitat, si hi ha forats o no hi ha forats, i per tant tu pots fer un mapa també de la qualitat de l'estat de les carreteres. Per tant, això pel Departament de Carreteres és molt important per saber on ha de prioritzar les seves inversions de reasfaltament. Vull dir que això i ho pots aplicar també en el camp de la biodiversitat. Per tant, el ciutadà passa a ser un actor molt important en aquesta societat com un sensor, un aportador de dades, evidentment anonimitzades, però que de forma agregada poden ser molt útils per millorar polítiques públiques. Per tant, això crec que hem de començar a ser conscients que des de la política, i els que ens dediquem a la política, qui no tingui en compte que cada cop el ciutadà és un actor més important i que, per tant, no només els hi hem de, els hi hem de donar, diguéssim, serveis i senzillament com nosaltres pensem, sinó que aprofitar el coneixement dels ciutadans per poder, diguéssim, i l'aportació de dades als ciutadans per poder millorar aquests serveis.
Vosaltres, amb el SmartCat, heu portat a terme ja que uns 50-60 projectes, més o menys.
Hem engegat 50 iniciatives. Una d'elles és l'app de cobertura mòbil, que l'hem presentat en el darrer Mobile. És una iniciativa dins de l'àmbit de Smart Citizen, per tant, del concepte de ciutadà intel·ligent, aquell ciutadà que participa, diguéssim, de la governança de projectes públics i de serveis públics, però en tenim d'altres. Tenim, per exemple, el Catalonia Smart Lab, que aquí és un projecte orientat a fomentar la innovació oberta, i entre... O sigui, intentem, d'alguna manera, que és que hi hagi ciutats que es prestin de voluntàries per provar tecnologia innovadora en les seves ciutats, per tant, en la línia de ser laboratoris urbans, i busquem empreses que tinguin solucions tecnològiques molt innovadores, que necessitin un espai de proves en un entorn real per provar aquella tecnologia. I per tant, casem oferta i demanda, de tal manera que per la ciutat que té alguns reptes determinats, doncs, per exemple, doncs, en l'àmbit de l'aigua, no? La gestió de l'aigua, doncs, si hi ha una empresa que té productes innovadors en aquell àmbit, els posem en contacte, establim les condicions de prova d'aquella tecnologia durant el temps que pertoqui, i a partir d'aquí l'empresa guanya en el sentit de que pot provar la tecnologia i millorar aquella tecnologia, i la ciutat experimenta amb aquella tecnologia i per tant li serveix com una prova pilot per decidir si després la vol contractar o no, no? Això és una experiència win-win, no? En aquest sentit, tant per les empreses com per les ciutats.
N'hi ha un aspecte...
Tenim d'altres iniciatives, de les 50 t'he explicat dues, però te'n podria explicar moltes més.
En el cas concret de Catalunya, tu al principi has dit, això ara és un moment en el qual, com en el seu moment va ser la revolució industrial a Anglaterra, el país que s'hi posa al capdavant pot treure grans beneficis, no? És evident, per exemple, que Barcelona, sobretot, s'ha convertit en una referència mundial pel que fa a temes d'apps, pel que fa a temes de mobilitat, ara pel que fa també molt a temes de smarts, etcètera. Fins a quin punt ser capaços de coordinar tot aquest món? Perquè és un món que a vegades va de petites empreses amb molta capacitat d'innovació, d'iniciatives que sembla que són poc importants, però de repent, per exemple, WifiNet ara ha estat reconeguda a nivell europeu i semblava que eren uns que anaven posant antenes per ahir i tal, i de repent resulta que són els que estan fent-ho millor. Si som capaços de coordinar tota aquesta creativitat enorme que n'hi ha en el país, on ens podem posicionar? Què pot significar això per nosaltres?
Tenim una gran, jo crec que Catalunya té una gran oportunitat amb aquesta revolució digital, perquè així és com amb la revolució industrial hi vam arribar tard, per dir-ho així. Ara ja estem en una posició, diguéssim, de privilegi i capdavantera ja en aquests moments. Per tant, i això és així per molts motius. Però el nostre objectiu quin hauria de ser? O almenys què pretenem des del govern de Catalunya? Pretenem, i aquest és el nostre desig, que és ser una miqueta el que va ser Silicon Valley en els anys 80 i 90 amb la informàtica, doncs ser-ho, que Barcelona i Catalunya siguin el referent en l'àmbit de les tecnologies avançades, les tecnologies intel·ligents que en diem. I això com es fa? Bueno, doncs primer creant marca, perquè Silicon Valley no deixava de ser també, a banda de les empreses que hi havia darrere, també deixava, era una marca. La marca l'estem creant en la línia també de que hem sigut capaços de que el Mobile World Congress estigués aquí al nostre país. Ara ja hem renovat el contracte fins a l'any 2023, que ha sigut un esforç conjunt entre la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona, Fira Barcelona, perquè es quedessin aquí. Hem atregut també, en els darrers 5 anys, hem impulsat l'Smart City World Congress, que també és un congrés diguéssim, de negocis, perdó, volia fer una referència al mobile, ja no és només l'esdeveniment tecnològic més important del món en aquests moments, sinó també és l'esdeveniment de negocis més important del món. Per tant, aquests són elements molt importants. Tenim també, això passa al març, al novembre tenim el Smart City World Congress, però és que ara també hem impulsat dos esdeveniments nous, que és l'Internet de les Coses, que es fa, World Congress es fa al setembre, i el juny, que es fa tota una sèrie d'esdeveniments lligats amb l'oci digital, perquè l'oci també serà un element molt important i una indústria molt important, ja ho està sent, en aquest món digital, perquè evidentment tindrem temps lliure i el temps lliure l'ampliarem amb oci. I per tant, en l'àmbit del videojoc, en l'àmbit de les produccions audiovisuals, però molt en l'àmbit de concerts, etc., en la música, doncs són àmbits en els quals també estem treballant. Què volem? Volem que al llarg de l'any, per tant, març mobile, juny oci digital, setembre Internet de les Coses, novembre Smart City, i tanquem el cicle. Per tant, què fa això? Fa que d'alguna manera o altra Catalunya i Barcelona es vagin posicionant en aquest àmbit, i de la mateixa manera quan una persona, doncs els alemanys, no? Quan ens hem de comprar una nevera, o ens hem de comprar un cotxe, o ens hem de comprar qualsevol element tecnològic hard, per dir-ho així, no? El Made in Germany. Doncs,
serà fins als motors.
Amb els cotxes fins ara.
Fins als motors, sí. Ara s'han quedat tocats. Però ja te compro l'argument.
El Made in Germany, què feia? Que una empresa alemana, quan havia d'anar a vendre fora...
Era un plus.
Era un plus, no? Doncs home, jo crec que això és un plus per les empreses que estan produint des d'aquí, que hi hagi una marca també per sobre que d'alguna manera les protegeixi, no? I les ajudi, i els donin una avantatge competitiva. Després, si tu ets un desastre, evidentment, en el moment que hi ha aquest plus, ja has de demostrar, o sigui, si no, després has de demostrar igualment. Però com a mínim tens un avantatge, diguéssim, ja a l'hora d'exportar, i tots aquests esdeveniments també generen una oportunitat per a aquestes petites empreses, aquest ecosistema d'empreses que en aquest àmbit digital són normalment empreses petites, per tenir a Catalunya aquesta finestra, diguéssim, d'oportunitats que representen aquests esdeveniments. Perquè si això es fes a Abu Dhabi o es fes a Xangai, moltes d'elles no podrien viatjar, no podrien tenir un stand, no podrien tenir aquesta capacitat, diguéssim, de relació i del que significa. Per tant, des de les institucions el que hem de fer primer és que es generi aquest ecosistema. I això es fa apostant per aquests esdeveniments, ajudant també, evidentment, en l'àmbit d'emprenedoria que facilita que es puguin generar aquestes noves empreses i, per tant, sobretot, intentant impulsar en aquests àmbits aquestes dues línies d'actuació. I per això cal tenir una visió, cal tenir una estratègia i, i després també, evidentment, des del govern també. O sigui, els governs també han de ser els primers en incorporar aquestes tecnologies en els àmbits públics, sanitat, educació i seguretat. I, evidentment, també després dels àmbits com mobilitat, etc. Per tant, com aquestes tecnologies impactaran també en el nostre estat del benestar en aquests àmbits. En la sanitat serà una cosa espectacular, però, i en la mobilitat ja ho estem veient. Però, a banda, també hem de començar que el nostre sistema educatiu comenci a preparar els nostres nanos per aquesta societat digital. Perquè, clar, si analitzes l'última Llei Wert, per exemple, te n'adones que s'ha parlat molt de llengua i de religió, no? Del català, castellà, hores de català i de religió, i en canvi la informàtica continua sent una optativa. Dius, home, dius, això ha de ser una llei d'educació del segle XXI? Jo crec que no. Jo crec que precisament hem de canviar moltes coses en el nostre sistema educatiu.
La Llei Wert és un desastre en tots els terrenys, perquè ni informàtica ni filosofia. O sigui, no n'hi ha res, però, no n'hi ha res per on pugues agafar-la.
Toca defensar, diguéssim, aquest àmbit. I penso, home, si aquesta ha de ser la gran llei que ha de preparar els nostres nanos per aquest món digital, doncs no anem massa ben encaminats. I, per tant, cal aquí fer molta feina perquè els nostres nanos seran els futurs, o poden ser els futurs Steve Jobs, els futurs, o haurien de ser, els futurs Steve Jobs, els futurs Bill Gates, els futurs que creïn economia en aquest món digital, perquè segurament l'economia digital i està creixent, està generant llocs de treball. De fet, en la pitjor època de la crisi s'ha generat ocupació a Catalunya en l'àmbit digital, en l'àmbit de les TIC, i en canvi s'ha perdut ocupació en molts altres àmbits. Per tant, home, pensem una miqueta cap on orientem els nostres nanos en el futur, perquè aquí hi haurà oportunitats i en altres sectors no n'hi hauran, o n'hi hauran menys.
Jordi, n'hi ha una qüestió que suposa que te la deu preguntar tothom, no? Però la imatge des de fora del govern, de qualsevol govern, el de Catalunya no és especialment paquiderm, però comparat amb els altres és molt suau, però diguem, no deixa de ser un paquiderm, no? Sí. És la imatge de que els governs són unes coses pesades, que costen de moure, I clar, el món smart és la velocitat per davant de tot, no? Com conjugues les dues? Tu que estàs allà dins un poc com el que amb el fuet a la mà està intentant...
Jo dic que sempre quan em pregunten de què treballo, sempre dic que soc picapedrer.
Picapedrer.
Sí, perquè passo el dia picant pedra dins de la meva organització, per dir-ho així. Perquè intento ser profeta del que crec que passarà, i per tant, per preparar-nos. I home, també he de dir que em fan bastant cas. I per tant, en aquest sentit estic content perquè el govern va aprovar ja fa un any, diguéssim, tota l'estratègia, diguéssim, de territori intel·ligent. De fet, el mateix president de la Generalitat, en el seu discurs d'investidura, tant era candidat, el president Mas em va fer una referència en el seu discurs, i va parlar de la importància que tindrà o que té l'estratègia esmarcat pel futur del país. Per tant, home, de tenir, diguéssim, doncs, en els anys anteriors un govern que aquest tema potser no en parlava o no d'això, ara que sigui un dels temes que estigui políticament sobre la taula, doncs ja és un gran què, i per tant s'està treballant intensament, de forma molt transversal, perquè la meva feina, evidentment, em toca anar a parlar amb els àmbits que es veuran afectats dins del govern per l'avenç d'aquestes tecnologies, i per tant veure com, el que he dit abans, com les podem aprofitar i que per tant puguem, en lloc de posar portes al camp, com passa a vegades, doncs intentar donar-li la volta i aprofitar-les per millorar el que ha de ser el nostre funcionament intern, perquè l'administració evidentment té unes velocitats, una cultura interna i unes formes de fer, diguéssim, que costa molt, no?, que es mogui tota la maquinària, però, bueno, he de dir que estic força satisfet de com estan avançant les coses i bé, ara veurem amb el nou govern com tot això, doncs, evoluciona.
En aquest cas, diries que la gent tiba del govern? Que n'hi ha com una necessitat per part de la gent que obliga el govern a córrer darrere?
Jo crec que en aquests casos, normalment, i ara parlo dels governs en general, els governs estan posant al dia a mesura que la societat també va apretant. Avui en dia ja passa, avui hi ha molta gent que porta dispositius de salut, des de polseres que li controlen el seu estat anímic o la seva salut, diguéssim, física, i quan van al metge li diuen, escolta, mira, acaba que en les darreres setmanes m'he estat controlant i es veu que el pulsòmetre, diguéssim, m'està dient que em canso més del... I, per tant, els mateixos professionals s'estan trobant, no?, que el ciutadà ja està utilitzant aquestes tecnologies i, per tant, que ens hi hem d'adaptar. I la famosa frase, diguéssim, de Darwin, no?, que l'important aquí és saber-se adaptar. No sobreviu el més fort, sinó el que millor s'adapta. I, per tant, com que això hi anirem sí o sí, aquells que ens adaptem més ràpid a aquest nou món digital, doncs ens en portarem el gat a l'aigua, diguéssim.
Si a l'internauta sempre solem acabar amb una pregunta que és difícil de respondre, perquè en el teu cas deu ser impossible, però jo la faig, que és com t'imagines d'ací 5 anys el terreny en el qual tu t'estàs movent? Òbviament, 5 anys és una eternitat per tot això, però quin és el gran canvi que representarà?
Bueno, jo crec que el que he intentat explicar abans, no estem tant en una revolució tecnològica, perquè la tecnologia ha existit sempre, l'invent de la roda, diguéssim, era tecnologia, la màquina de vapor era tecnologia, sinó estem en una revolució digital. Hi ha una, potser hi ha una, dues coses que m'agradaria comentar del que crec que acabarà passant, no? Hi ha una frase de Galileo Galilei que diu: mesura tot allò que puguis, i el que no puguis, fes-ho mesurable. Jo hi afegeixo en aquesta frase, perquè el que no es pot mesurar, no es pot avaluar, i el que no es pot avaluar, no es pot millorar. Per tant, la gran diferència que tindrem entre les revolucions anteriors, la revolució industrial, per dir-ho així, la darrera gran revolució, no?, i la revolució digital, és que en aquesta podrem mesurar, tindrem dades, tindrem molta informació i, per tant, hem de ser capaços d'aprendre més ràpidament. És clau que entenguem que com aprofitem totes aquestes dades i informació. Això ho diu molt bé l'alcalde de Jackson de Mississippi, que és un reverent negre, és l'alcalde, i, per tant, un fervorós creient. Diu, mira, jo sóc un fervorós creient en Déu. Crec que em diu, diu, but show me the data. Diu, ensenya'm les dades, no? Per tant, com veig la d'aquí 5 anys? Veig que hem de ser capaços d'incorporar aquesta nova forma, diguéssim, de gestionar, de governar, sabent utilitzar la informació, sabent utilitzar les dades, perquè tenim la manera de com fer-ho, perquè això acabi revertint en una millora, diguéssim, de les nostres ciutats i del nostre país. Fins ara, les decisions, moltes d'elles, els polítics i en general doncs, els que els tocava prendre les decisions, algunes es prenien així o per altres tipus d'interès. A vegades sense mala fe, a vegades per falta de desconeixement. Ara tenim l'oportunitat de posar instruments en els nostres governants, en els nostres polítics, en els que prenen decisions, per tal que prenguin decisions més intel·ligents i que no depenguem només de la seva intel·ligència pròpia, que molts d'ells la tenen, sinó que, i del seu instint, que a vegades pot fallar, sinó que els hi posem instruments perquè aquestes decisions puguin ser preses amb més intel·ligència i de forma més transparent i poder-les explicar al ciutadà. Jo crec que aquest és el gran repte i que el que m'agradaria que passés en els propers 5 anys.
Molt bé, Jordi Puigneró, director general de Telecomunicacions i Societat de la Informació. Gràcies per la feina que feu i per haver compartit aquest espai així a VilaWeb parlant de la Smart Region, en aquest cas.
Moltes gràcies.
Ens tocaria dir de la Smart Cat, aquest projecte que impulseu. Gràcies.
I potser serà, ja haurem de canviar i dir-li la Smart Nation, no? Potser d'aquí 5 anys parlarem...
Bueno, Region en àmbit europeu té un significat que no és el mateix que l'espanyol, però ja ens entenem.
Molt bé, moltes gràcies.
L'Internauta, amb Vicent Partal. La costa de Barcelona-Maresme, tot l'any. A la tardor i a l'hivern, al Maresme hi trobaràs bona gastronomia, torres de guaita i castells, museus, jaciments arqueològics, modernisme i un munt d'activitats esportives i lúdiques per gaudir amb la teva família. No us la perdeu. Visita la nostra web costadebarcelonamaresme.cat.
Mestressa, aquests dies la vila és plena de cavallers, joglars i comerciants. Als carrers de la muralla hi trobarà de tot, els millors artesans i nous productes d'Orient. Ah, i s'hi menja com mai. No hi ha pas espai per un servidor al carro, senyora.
Mercat Medieval de Vic. Viu-lo del 5 al 8 de desembre.
L'operadora Vodafone ha començat a incloure el roaming en les seves noves tarifes, per la qual cosa els clients dels plans Red que viatgen per la Unió Europea i alguns altres països europeus, a més dels Estats Units, no hauran de pagar cap recàrrec per les trucades, els SMS i l'ús del servei de dades. Amb aquesta mesura, Vodafone s'avança a la fi oficial del roaming a la Unió Europea, establert pel juny del 2017. A més de la Unió Europea i els Estats Units, l'oferta s'estén a Albània, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Turquia. Són els països on es concentra el 85,5% del trànsit de roaming dels seus clients, segons l'operadora britànica. En tots aquests països, els clients de Vodafone que adoptin el nou pla no pagaran sobrecostos trucant il·limitadament a mòbils i fixos, siguin on siguin, ni tampoc tindran cap recàrrec en l'ús de dades, limitades a la velocitat fins a 300 megabits. Del començament de novembre a mitjan de desembre es pot participar en la campanya de finançament popular del Pas al Phone, un nou mòbil intel·ligent força singular desenvolupat des de Finlàndia i que necessita 250.000 euros per entrar en la cadena de producció. Com indica el seu nom, en comptes de ser d'una sola peça, aquest telèfon trencaclosques és modular. Això ha de permetre als usuaris no sols personalitzar-se'l, sinó sobretot augmentar-ne el període de vida útil fins a 10 anys. I és que amb el sistema de mòduls és possible i fàcil modificar-ne la bateria, la càmera, la memòria, la pantalla, el processador, sense haver de canviar tot el dispositiu. El concepte modular de Pas al Phone, semblant al del projecte Ara de Google, és idea d'un alacantí instal·lat a Finlàndia, Alejandro Santacreu. Pocs films havien aixecat tanta expectació com el setè de la sèrie de la Guerra de les Galàxies. Abans d'estrenar-se, el mes vinent, han aparegut campanyes de promoció de tota mena i format. Una de les més impressionants és la que ha preparat Google, en col·laboració amb Lucasfilm i Disney. Es tracta d'un portal especial del cercador on els fans de Star Wars han d'elegir cap a quin costat de la força es decanten, el lluminós o el fosc. Fet el pas, l'experiència d'iniciació amb els principals serveis i aplicacions de Google, com ara Gmail, Maps, Translate, Calendar, YouTube i Chrome, es transformen i s'adapten segons el costat elegit. La funció Star Wars només la poden activar els usuaris particulars de Google. No funcionen comptes d'empresa i els educatius. I es pot canviar el costat de la força sempre que es vulgui. També es pot desactivar quan es vulgui, tot i que l'aparença galàctica desapareixerà automàticament l'1 de febrer de 2016 per tothom.
En Joan Jofre t'ho resol.
Bon dia, Joan.
Molt bon dia. Fresquet dia, vaja.
Sí, hi ha arribat, no? Hi ha arribat l'hivern de cop. No som a l'hivern, em sembla, encara. Deu ser la tardor, però...
No, deu estar el 20 o 21 de desembre. Va, és igual, estem a un lloc que fa molt de fred. Per tant, anem a veure si...
Avui vas molt Steve Jobs, eh?
Sí, perquè fa fred.
Era això.
Sí, no era... No és per imitar els Jobs, és per no passar tant de fred. I a veure si... Escolta, a veure si el diccionari ens acaba de fer sortir... De fer marxar el fred.
O sigui, continuem avui amb el diccionari anglès informàtic.
Sí, perquè el primer dia vam fer una mica de nocions generals, el segon dia vam fer una mica de web, i avui farem una mica d'internet, de conceptes, i insisteixo en el que dèiem els altres dies. O sigui, són paraules angleses que tots les fem servir i que no cal que expliqui, encara que ho faré, no cal que expliqui què volen dir, però sobretot d'on venen i per què fan la feina que fan.
Per què es van triar aquestes paraules i no unes altres?
Per què
l'inventor... O les metàfores, a vegades, no?
O les metàfores. Per què l'inventor, per exemple, que la primera que és el TCP/IP, que l'inventor va ser el 73 amb Minton Cerf i un col·lega seu que es deia Kant, per què li diuen TCP/IP? Això de l'IP sembla bastant senzill, perquè vol dir Internet Protocol, que vol dir protocol d'internet.
Fins aquí arribem, sí.
És a dir, deu si van escalfar molt els cascos. Però això del TCP és molt important perquè és el Transmission Control Protocol, o el protocol de transmissió, de control de la transmissió, que és importantíssim. És a dir, no només hem de transmetre dades, sinó que hem de controlar que aquelles dades siguin bones, de que arribin completes i arribin amb l'ordre que han d'arribar en el seu destinatari. Uh-huh. És a dir, quan nosaltres enviem informació, per exemple, en un cas molt, que veureu molt clar, quan estem veient una pel·lícula que s'està transmetent per internet, és evident que no podem enviar, com que va per paquets d'informació, no podem enviar la pel·lícula amb un sol paquet enorme. Uh-huh. És a dir, seria monstruós. Si hi ha qualsevol error, que dius, ah, torna a enviar-me tota la pel·lícula. No, l'enviem a trossets.
I els trossets que no arribi que no comenci pel final.
I els trossets, no només això, sinó que els trossets han d'arribar en ordre. Primer el primer, després el segon, després el tercer, després el quart. O, si no han d'arribar amb ordre, quan l'enviem els hem d'anar anotant. Diu, aquest és el trosset número 1, aquest és el 2, aquest és el... I el qui el rep ha de tenir un cert marge de maniobra, com per esperar-se una mica, allò del buffering famós, que veieu quan a vegades veien la... coses per internet.
Quan comences a picar la pantalla.
Sí, no? Com feies abans amb la tele. Diu, això és d'ells o és meu? Doncs el qui el rep té uns mil·lisegons, perquè no són més, per anar rebent la informació i anar-la posant per ordre. Perquè la informació no va sempre pel mateix camí. Uh-huh. Pot anar per diferents llocs. Imaginem, en el mateix cas, si seguim el cas de la pel·lícula potser durarà una hora i mitja. Durant aquella hora i mitja poden haver congestions a la xarxa entre tots els llocs per on va passant aquells paquets i els routers, que després ho veurem, s'encarreguen d'enviar-lo per un altre lloc. Hi ha llocs que van més de pressa, hi ha llocs que van més lents, també se n'encarreguen d'enviar-lo, intentar enviar-lo pel més ràpid. Doncs quan arriben, si el receptor diu m'ha arribat a l'1, m'ha arribat al 2, m'ha arribat al 4, i el 3 on és? Doncs potser triga uns mil·lisegons en arribar al 3.
Buffering.
Bé, però com que té una reserva, sí. Tu no normalment no te n'enteres. És a dir, ha d'haver-hi molt de desastre per allà entremig, perquè te n'arribis a enterar. Però normalment no te n'enteres. I llavors diu, espera, un moment que m'arribi el 3. I intenta dir-li, que em falta el 3. Si ha passat un cert temps, uns certs mil·lisegons. Sí. Que em falta el 3, li diu al seu enviador i el torna a enviar el 3. Per tant, no cal que ens enviï tota la pel·lícula. I això és el TCP famós. És a dir, el que se n'encarrega de que nosaltres, quan veiem una pel·lícula o un document PDF, que aquell PDF estigui sencer. que no surti una taca entremig dient aquest tros negre
no ha arribat.
No, doncs els ordinadors se n'encarreguen amb aquest sistema de que vingui amunt i vingui avall. Llavors, l'IP és el sistema d'internet, és a dir, com estan fets els paquets. Aquests paquets que tenen una informació i tenen unes dades que et van arribant un darrere l'altre. Uh-huh. I una llargada, no tots els paquets són de la mateixa llargada. Entre dues connexions els paquets són de la mateixa llargada, però entre tres connexions poden ser de diferents, podrien arribar a ser de diferents llargades. És allò del famós datagram, però ara no entrarem en això. Bé, una altra paraula que l'utilitzem sempre, 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 i ja veureu que té diferents definicions, que és network o xarxa. És a dir, una network, i veureu per què la utilitzem sempre, és un grup interconnectat d'ordinadors, no és res més, una xarxa és un grup d'ordinadors que estan interconnectats. Mm-hmm. A tots els efectes, parlo de la paraula ordinador, dispositiu,
sí, ara ja...
perquè si estem a casa, una PlayStation no deixa de ser un dispositiu que està interconnectat i que també pot demanar informació o pot enviar informació. I de network hi ha dos grans tipus de xarxes. La famosa LAN i la WAN. La WAN és amb...
Totes dues deuen ser xineses, no?
No, la LAN no és xinesa, sinó que és la Local Area Network. I, com el seu nom indica, és una xarxa local. És a dir, és, si estem a casa, els ordinadors que composen, perquè pràcticament hi ha totes les cases, hi ha una xarxa, els ordinadors que composen la xarxa de la nostra casa. L'ordinador, el telèfon, la tauleta...
Sí, tots els aparells connectats, no?
Tots els aparells connectats, allò és una LAN, uh-huh. que és una xarxa local, en contraposició de la WAN. Penseu que això de les LANs es van començar als anys 70, 70, 71, 72, 73, i es van començar a extendre als 80, quan va sortir el famós CPM, que era un sistema operatiu ja que podies treballar ordinador a ordinador, i quan els ordinadors ja es podien interconnectar. I anteriorment no existia xarxa perquè existia un ordinador central al qual s'hi connectaven dispositius tontos, o dumps, que se'n deien, que eren pantalles. En aquella pantalla l'únic que feies era veure una cosa que et venia per vídeo i enviar les pulsacions d'un teclat. Allà no era ni xarxa ni res, era una connexió directa en aquell dispositiu. Mm-hmm. Quan comencen a sortir els ordinadors, surten les xarxes i surt la famosa xarxa de Nobel, que era en el seu moment la més important. I ara pràcticament tots els ordinadors tenen capacitat de ser no només elements de la xarxa, sinó de ser servidors de la xarxa. És a dir, nosaltres, des del nostre, anava a dir miserable ordinador, que no és cap servidor, des del nostre ordinador podem enviar informació o podem rebre informació. Nosaltres, fins i tot des del telèfon, podríem arribar a tenir un servidor d'internet al nostre telèfon.
Som xarxa, si tots som xarxa, no?
Si tots són dispositius que integren aquella xarxa. I la WAN, que és més divertida, la WAN vol dir Wide Area Network. Wide vol dir ampla, estesa. Uh-huh. La WAN és una xarxa d'ordinadors que estan allunyats físicament. Per exemple, amb una empresa que tingui diferents sucursals o diferents delegacions, una WAN és el conjunt de les petites subxarxes que hi ha a cada delegació, que totes juntes formen una WAN. I normalment aquests ordinadors estan interconnectats, o bé perquè el de Girona necessita accedir al de Barcelona o el de Barcelona necessita accedir al de Girona. Tot això se'n diu WAN. I pràcticament totes les empreses tenen una WAN. De fet, si no fóssim molt puristes, nosaltres podríem tenir una WAN entre el nostre dispositiu mòbil i la xarxa de casa nostra.
I de què ens serviria?
Imagina't que a casa tens un servidor de música, tens un servidor de pel·lícules, tens informació que vols accedir. Ara t'ho han solucionat amb el tema amb el Dropbox i coses similars, però imagina't que tu vols accedir, has mogut, te'n vas amb la teva tauleta i vols accedir a l'ordinador de casa teva. I tu estàs muntant una WAN entre la LAN de casa teva i el teu dispositiu mòbil. I saps quin és la guant més gran que existeix?
Ni idea.
Més llarga, per dir-ho així, que arriba més lluny, la de la NASA.
M'ho imaginava.
La de la NASA que té
no he volgut sortir de l'atmosfera, però m'ho imaginava.
La de la NASA té un nom que es diu NASA Deep Space Network. Deep Space vol dir de l'espai profund. Profund. I té algunes característiques que, clar, no poden funcionar com abans estàvem explicant. Envia un paquet i si no arriba, dius, torna'm a l'enviar, que això no funciona, que me l'has enviat malament. A més, la probabilitat de que arribi malament és elevadíssima. Perquè imagina't que estàs a Mart i t'han d'enviar un WhatsApp de Mart cap aquí. Ja de la Lluna aquí ja triga més d'un segon a arribar.
Encara és assumible.
No? Encara és assumible. Però depèn de com estigui Mart posat, triga de 4 a 22 minuts. Minuts. O sigui, allò no va i torna en un moment. És a dir, tu no li pots dir amb un paquet que ha arribat malament, que ha trigat un quart d'hora a arribar-te, dir, torna'm a l'enviar, que aquí hi havia un error.
O pots dir impaciència, si en tens molta.
Perquè, a més, tornarà a trigar un quart d'hora en dir-li, torna'm a l'enviar, i un quart d'hora en tornar-te a l'enviar. Per tant, els paquets aquests de la xarxa de la NASA van amb molta informació a dins per intentar corregir errors. I si alguna vegada heu vist alguna imatge d'aquestes que publica la NASA i que té un trosset que està en negre, vol dir que aquell arriba malament i no l'han corregit.
Ostres.
Estàvem parlant de Mars, però el de... Ara com es deia? El que va anar a Plutó, hi havia un que va anar a Plutó, un vehicle d'aquests...
Però no deu ser el Voyager, aquest que ja s'ha passat.
No, espera, que...
S'ha passat de frenar.
La New Horizon. Clar, d'aquí a Plutó són 5.800 milions de quilòmetres.
No m'entra al cap.
Em sembla que la llum va a 300.000 quilòmetres per segon, no? Doncs si feu la divisió, veureu que triga 5 hores a arribar. Un paquet des de la nau fins aquí.
Bé, és una xarxa... Potser haurien d'anar posant repetidors d'aquí a allà, no? Perquè...
De fet, amb el de Mars ja funciona. És a dir, perquè el Curiosity, que és aquell artilugi que va donant voltes, jo no sé si es va parar, ja no vol donar voltes, bé, que va donar voltes durant un temps per allà a Mart, tenia dos sistemes de comunicació. Un era, es connectava directament a la Terra, que era relativament lent, i un altre es connectava a la nau que tenia, que anava donant voltes per Mart. Però, clar, per connectar-se a la Terra tenia més o menys visió i podia enviar-lo directe. Però la nau que anava donant voltes, clar, només li podia enviar quan estava sol. Quan estava al darrere no li podia enviar. Bé, invents. Si teniu curiositat, aneu a buscar informació de la NASA de com envien les dades, perquè és molt divertit.
El nom aquest, del sistema aquest de la NASA, era?
NASA Deep Space Network. Network sempre està al final.
Molt bé.
I sempre es diu... Sempre funciona així. Abans explicava, i ara parlo d'una altra paraulota, que és la VPN, la Virtual Private Network, que és la xarxa privada virtual, que és el sistema que hauríem de fer servir tots per connectar-nos a xarxes, que és muntar una connexió, és una connexió que tu estableixes entre el teu dispositiu i la xarxa per tenir una connexió segura i privada. Private no és perquè fas així o amagues, sinó perquè les dades que van encriptades i ningú pot estar mirant què és el que tu estàs fent. Això s'aplica no només a la teva connexió contra la xarxa del treball, sinó a les connexions, allò que abans hem explicat de les oficines o de les delegacions d'una empresa, quan es connecten entre elles, entre diferents LANs, també es fan amb connexions privades virtuals, perquè el que estem intentant és... Abans, fa uns anys, el que feies per connectar una delegació amb una altra era demanar-li a Telefònica, que era l'únic proveïdor que t'ho feia, una línia directa entre una i l'altra.
Sí.
Ara el que fem és utilitzar línies de baix cost com internet, però les línies de baix cost estan lliures, és a dir, allà tothom pot entrar. I el que fem és, amb aquesta línia de baix cost, muntem una connexió que és nostra només i que està encriptada. Per tant, encara que les nostres dades circulin al costat de les dades dels altres, com que estan encriptades i amb aquell encapsulades, ningú podrà llegir-les. Això és el famós VPN. I acabo ja, perquè si no se'ns farà molt tard, amb els famosos paquets. És a dir, tot això, tot el que viatja per internet són paquets o paquets. I els paquets no és res més que la informació amb unes normes. I la norma és, hi ha una capçalera en el paquet, on hi ha tota la informació de quin ordinador va, a quin ordinador ve, quina llargada té aquest paquet... Bueno, i aquestes són les bàsiques. Després hi ha molta més informació, versions i coses d'aquestes. Hi ha el contingut real de veritat, el que ens interessa, les dades que estem transmetent, i amb algunes xarxes, no amb internet, hi ha una cua que té informació de control d'errors i com recuperar aquests errors i tot això. Aquella que abans explicàvem de la NASA. Aquests paquets són els que fan que funcioni internet. És a dir, la informació per internet va sempre per paquets a trossets. I és com nosaltres estem enviant, encara que estem enviant una pàgina web, sempre va amb aquest tipus de paquet.
O sigui, internet és un conjunt de paquets.
És un conjunt
anant
de
i tornant.
Paquets. I ara faria un mal acudit amb els 11 paquets que hi havia en el Bernabéu la setmana passada.
Molt bé, doncs no fem l'acudit, tot i que s'intueix, i això, i moltes gràcies. Ens veiem la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
L'àvia fa ganxet i porta uns mitjons llargs i una faldilla on jo m'hi puc ben amagar. Jo estic mirant la televisió, la tarda va passant, però els dibuixos animats no es faran grans. I em cordaràs els cordons, donarem menjar els coloms, enganxarem els cromos nous. Jugaré al videojoc, l'avi cada dia va un pèl més a poc. I els vestits queden petits i ja en sé fora, sé de llegir i anem de vacances a la platja, en fem castells que esborren les onades. Veureu.